Bon dia a tots. Moltes gràcies per ser aquí aquest matí. L'acte de presentació i lliçó inaugural del Centre d'Estudis per la Transparència i el Bon Govern de la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. M'acompanyen a la taula, veieu que estem a l'aula de pràctica jurídica de la Facultat de Dret, que bé, sempre m'ha semblat una instal·lació absolutament fantàstica, i com que tenim a la degana aquí, doncs també aprofito per dir-ho, però té les seves particularitats, entre altres que la taula presidencial, que seria la taula del magistrat, doncs no ens dona per gaire més. Així que m'acompanyen a la taula en Josep López de Lerma, que des d'avui és el responsable d'aquest centre d'estudis per la transparència i el bon govern, l'alcalde de Girona, a qui aprofito per agrair-li molt especialment l'esforç per ser aquí, per hagut de combinar agendes amb el Parlament de Catalunya aquest matí. De seguida que s'acabi pròpiament aquests parlaments inicials, farem un petit canvi de cromos a la taula. En Josep López de Lerma es mantindrà ferm a la taula i acompanyarà el Daniel de Alfonso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que ens en farà la lliçó inaugural, i també aprofito per agrair-li la seva disponibilitat per ser avui aquí. Sense més, té la paraula en Josep López de Lerma.
Doncs gràcies. Benvolgut, doctor Jordi Ferrer, director de la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat, senyor alcalde, il·lustre senyor alcalde, autoritats, director de l'Oficina Antifrau, magistrat estimat i company de càtedra, i degana i vicerrectora també, ja, perquè, per tant benvolguts tots. No? Hi he posat el per què del Centre d'Estudis per la Transparència i el Bon Govern. No? És una pregunta que ja se m'ha fet aquest mateix matí, i jo respondria que per donar-li la resposta ens hauríem de traslladar, no sé quants anys fa, Jordi, a la pròpia, diguem-ne, molt embrionària Càtedra de Cultura Jurídica que alguns vàrem impulsar en el seu moment, ja no sé quants
2009.
Anys. 2009. I que una vegada constituïda, la càtedra porta causa, si vostès van a la web doncs, de la mateixa, doncs ho trobaran allà, porta causa de l'accelerada i mistificada, diria, evolució del dret com a eina, com a estri, ordenador de tota societat que sempre ha estat. O societats, diguem-ne, mínimament civilitzades, però hi poso mínimament perquè sempre es pot anar a més. En relativament pocs sexenis, no masses, s'ha passat d'una cultura jurídica de mentalitat local, el famós dret local que estudiàvem a la història del dret, i aquí hi ha el catedràtic d'història del dret i company de càtedra també, el dret local, però en un sentit no pas tan historicista com ens faria el catedràtic, una improvisada però molt interessada conferència, sinó d'una altra, però per espais gairebé estatals, a una cultura jurídica d'àmbit local, a una altra que impulsada per la desfeta de fronteres fruit de la globalització. No només fruit de tractats, com pot ser el cas de la Unió Europea, i d'altres espais en el territori, en tot el món, sinó sobretot per la desfeta de fronteres real, que és fruit de la globalització. Sobre aquest canvi de rasant, per un costat de tradicions jurídiques clàssiques, per exemple, a Europa, doncs, la llatina, la germànica, l'anglosaxona, principalment, i per un altre costat, l'impacte de la transacció econòmica comercial, diguem les coses pel seu nom, entre territoris jurídico-culturals notablement distints, diferents, en el seu naixement, en la seva praxis, en la seva concepció, que precisen totes aquestes transaccions econòmico-comercials, precisen de les bases comunes que assoleixin el que la càtedra ha vingut treballant-hi molt i molt, que és el que en diem la seguretat jurídica. Les entitats supraestatals, com ara, per exemple, la nostra, la Unió Europea, en aquestes entitats supraestatals, la comunicació de l'instant, que jo l'anomeno, i certament el comerç ha fet que el dret en la seva concepció tradicional aquí arreu hagi acabat el segle XX amb una, jo dic, entre cometes, respiració assistida, perquè ens ha situat en un moment de frontera a partir del qual l'evolució accelerada del dret i del seu ensenyament, aquí estem a la Facultat de Dret, per tant, també és una assignatura, estimada degana, es converteix en un impacte no menor sobre la cultura de la legalitat que precisa de nombroses línies de recerca ateses les noves circumstàncies socials. És la societat que, com sol passar, i torno al catedràtic d'Història del Dret, la que empenya a la constant actualització, adequació, adaptació del dret als fets. La Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona neix quan el desafiament es troba anunciat i neix també, aquest desafiament, i neix també amb vocació de ser un centre d'alt prestigi en l'excel·lència de l'anàlisi i en l'excel·lència de la recerca. I si tenen un moment i van a la web, això ho podran, diguem-ne, comprovar d'una manera fefaent en les seves activitats investigadores, de publicació, d'organització del Congrés Iberoamericà de Cultura Jurídica, que el farem dintre del primer semestre de l'any vinent,
mes de juny,
i per si l'alcalde s'ho puti, perquè va venir també, i en aquest context, d'aquesta càtedra de Bellantubi, el seu director, el doctor Jordi Ferrer Beltrán, no només diu, cito, que els problemes jurídics no són altra cosa que el reflex de problemes socials, polítics, econòmics i morals, sinó que apunta també cap a una societat, diu ell, saludable, en bona salut, on la participació ciutadana es doni amb intensitat. A la carta fundacional, per tant, de la càtedra, si diguem en termes diguem de llei de fundacions, ja s'apunta que entre molts canvis que s'estan produint i es produiran, s'apunta un d'ells que s'anomena transparència en la gestió de la cosa pública, en el govern, en el bon govern de la cosa pública. Aleshores, com vaig dir en l'òrgan rector, el que nosaltres anomenem en termes col·loquials el patronat de la càtedra, quan la proposta de creació del Centre d'Estudis per la Transparència i el Bon Govern, doncs, treballada conjuntament el doctor Ferrer i en mi mateix, però va encarregar que fes la proposta, que va ser aprovada i que jo agraeixo, doncs vaig dir que en tota societat regida pel principi democràtic, el bé comú, el que diem l'interès general, sempre o mai definit, estima magistrat, per la jurisprudència en termes d'acotament del concepte, sinó que ens envien a la recerca del mateix a les lleis i a les normes, però que tenim un concepte, diguem-ne, global, aproximat, tots plegats. En principi, el bé comú i l'interès general segueix sent i seguirà sent explicació primera. El principi democràtic, el bé comú, l'interès general, serà sent i seguirà sent en el futur. Explicació primera i motiu últim del per què tota societat moderna aixopluga i uneix tant la seva singularitat com la seva diversitat. Serà el principi democràtic i l'interès general. La cultura jurídica en tota la seva extensió es converteix, per tant, en garant de drets i recordatori de deures, que sovint aquest altre apartat no ens acaba d'agradar en la societat que vivim. No? Hi ha molta exigència i pocs s'apunten a ser solidaris amb la feina del bé comú, no? Que és molt. I en la recerca constant, repeteixo, de la seguretat jurídica. I en aquesta funció, que és privada i és pública, la cultura jurídica és, entenia, vaig així exposar-ho, l'epicentre d'un món en permanent canvi que res no vol saber d'opacitats. Si una cosa està molt remarcada en els últims l'últim any, per dir-ho més o menys, en els mitjans de comunicació és de que l'opacitat s'ha d'anar arxivant. Són fins d'aquest centre per la transparència i el bon govern la defensa, òbviament, del principi democràtic com a legitimador de tot estat de dret. Els estats poden tenir les seves normes, però la legitimació d'aquestes normes es troba a les urnes. El foment de principi d'autotutela, autocontrol i autoavaluació de les administracions públiques i dels seus ens instrumentals, de les fundacions públiques, de les societats mercantils que disposin d'un capital social d'origen públic, les cambres de comerç i les confraries de pescadors, com a exemples de corporació de dret públic, els partits polítics, les organitzacions sindicals, les empresarials, les entitats privades que rebin significatives subvencions públiques, les mútues d'accident de treball i un llarg etcètera, que són subjectes ja avui de l'aplicació de la llei de la transparència estatal i de la futura llei de transparència que el Parlament de Catalunya tramitarà en el seu moment. I un altre és l'enfortiment de la participació ciutadana en els afers públics. Si la soledat del poder existeix, jo els hi puc certificar, segur que l'alcalde també els hi pot certificar, la soledat dels governants amb una corporació com pot ser l'Ajuntament, senyor alcalde, sense assistència, en el sentit més ampli del terme, de la ciutadania en les seves obres, també és lamentablement notable la nostra societat. Uns fins aquests que volen assolir mitjançant activitats, volem assolir-ho, com conferències, seminaris, publicacions, debat, etc., però faig una subratllada a un aspecte que jo crec que és molt preferent, volem que sigui preferent, del centre que avui presentem, que és la capacitació en la matèria. El principi de transparència, ara ho deia mitjà de comunicació, ja es troba d'alguna manera, no sota aquesta denominació, en la Constitució espanyola. Podem trobar uns quants articles que ens portin a això, que ja existeixen. Però la recepció del principi de transparència en la seva literalitat es ve a través de la Unió Europea. En els dos tractats de la Unió Europea s'hi troba. I s'hi troba, òbviament, respecte de les seves pròpies institucions, organitzacions i metodologia de fer. Però aquest principi de transparència ha sigut transferit als distints estats membres de la Unió Europea a través de directives sectorials. I puc dir que el primer que recepciona en el dret espanyol en el seu conjunt i en allò que el Tribunal Constitucional diu que és un dels blocs de constitucionalitat, el primer, Constitució i Estatuts d'Autonomia, podem dir amb orgull que el primer que recepciona el principi de transparència en el dret estatal és l'Estatut d'Autonomia vigent. És el primer. Més tard han vingut a través d'altres, també alguns estatuts que han fet copiae, que diríem en llatí, i de lleis, diguem-ne, sectorials que ja hi són, els principis de transparència, com ara, per exemple, la d'urbanisme. Però en el bloc de constitucionalitat de l'Estat espanyol, el primer és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I això crec que tinc el deure de subratllar-ho. És més, com a ciutadans de Catalunya tenim el deure i el dret, però el deure de dir-ho significativament. No? El que passa és que una vegada anunciat el principi de transparència, del qual després parlarà el director de l'oficina d'antifrau, que ha estat també a Catalunya pionera en aquest sentit i té un document de fer no sé quants anys, teniu un document molt profund sobre el principi, etc., i la seva aplicació molt profund dels primers documents que es donen és el de l'Oficina Antifrau, hi ha un problema, que és que al principi es pot anunciar, al principi es pot més o menys, diguem-ne, a partir del seu concepte, expressar terminològicament. Al principi es troba en normatives sectorials o una llei especial, i vindrà també la de Catalunya, segur. Es pot trobar en tot això, però clar, i això com se fa? I això com se fa? No n'hi ha prou en tenir una web que digui, doncs miri, si posa si cliquen aquí, se li desenvolupa el Pla General d'Ordenació Urbana del POUM de Girona, posem per cas, que el té. Si desenvolupen aquí, veurà tot l'equip de govern, que el té. Si desenvolupen aquí, veuran la contractació pública, tot el d'allò. Si punxen aquí, doncs tindrà la participació ciutadana, etcètera, 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 el que sigui, no? De l'Ajuntament de Girona i de molts ajuntaments de les comarques, perquè en això han estat avançats. El tema és que volem capacitar, preparar, formar tant polítics com funcionaris en metodologies, en tècniques d'aplicació del principi de transparència dins la gestió pública. I això és una voluntat que vull subratllar de la Càtedra de Cultura Política. I en aquest sentit em plau, ho faig, si em permet, en nom també del director de la Càtedra, anunciar la convocatòria d'una diplomatura d'especialització en transparència i bon govern que serà oferta des d'aquesta Càtedra, des d'aquesta Facultat de Dret, des d'aquesta universitat, que es desenvoluparan aquí i que es farà al llarg del gener-maig del proper any, amb convocatòria més o menys immediata. No farem res en debatre sobre el principi de transparència i el bon govern, que és un resultat del mateix, o govern obert, com algunes vegades he vist que l'Ajuntament de Girona en parla, i el seu alcalde, govern obert, sinó capacitem acadèmicament, polítics i funcionaris per a la implantació de models de gestió perfectament tintats fins a la seva pigmentació per aquests principis. El principi de transparència i el de bon govern. No volem fer allò que en termes radiofònics es diu els 40 principals. És a dir, no volem fer un rànquing. De rànquings en fan molt. I diuen quin és l'Ajuntament més transparent o la Diputació més transparent de l'Estat espanyol, posem per cas. Jo només vull recordar que fa un parell d'anys, a qui ho va fer-ho, va designar a un ajuntament de l'àrea metropolitana de Barcelona en el que 4 o 5 dies després de posar-lo com a número 1 li entrava la policia, l'alcalde està imputat, està fora i amb una desorganització total. O sigui, el principi de la transparència era pur vernís. Nosaltres volem anar a la fusta. Volem anar a la fusta. Perquè en temes contractuals públics, una cosa és la convocatòria, les seves bases genèriques i les específiques, i l'altra és què passa amb una obra que necessita, en un moment donat s'atura, perquè passa alguna cosa i es fa el complement d'aquella obra. I aquí ningú ho sap. Poso un exemple. Poso d'un exemple, no? Molt conegut. Però, esclar, és que què en farem d'anunciar una licitació a través del diari de les comunitats europees si en el decurs d'aquesta realització o aquesta materialització de les obres, pels fets que siguin, que s'han d'explicar amb tota naturalitat, i si hi ha responsabilitats de tècniques o simplement de mals estudis geològics, per cas d'una carretera, doncs hem de fer un complement. I això té un cost. Llavors, clar, resulta que l'obra valia 100 inicialment, es va adjudicar per 100, i resulta que surt a 135 o més, o molt més. I al mig hi ha un buit. Dic, poso aquest exemple. Em podria posar d'altres, no? Per tant, no volem, diguem-ne, fer un índex d'una catalogació, una puntuació, etcètera, etcètera, perquè això per mi és un vernís. El que volem és capacitar persones i amb elles les institucions públiques i privades per implantar mètodes i sistemes que serveixin al principi de transparència Sabent això sí, d'entrada, d'antuvi, i aquesta tarda començo les meves classes, i per tant són de ciències de l'administració, sabent de rigideses estructurals i de rigideses mentals que justifiquen la negativa de directius en l'àmbit dels electes, però sobretot en l'àmbit dels funcionaris, a qualsevol canvi, perquè es diu això sempre s'ha fet així. I no es donen compte que el carrer ja no pensa avui com pensava abans d'ahir, no diré ahir. I per tant, això s'ha de canviar, això sempre s'ha fet així, no és una justificació en un món canviant per instants. No? O aquells que pensen que són permanents, pensen i ho són, lamentablement avui, permanents en el temps, i que els electes, els que surten de les urnes, són una mena de disposició transitòria molesta per uns temps, més o menys molesta, però que queden, diguem-ne, sovint, si no es separen, atrapats per la xarxa burocràtica interna. I per tant, hi ha molta feina a fer. Si ens quedem només amb una web, doncs bueno, complirem el mínim mínimorum, no? Però allò no serà transparència, en el sentit que remarca la llei, que ens ve per la Unió Europea, i el que s'està implantant de tota l'Amèrica Llatina, amb moltes més dificultats que aquí, d'això en sap molt més el doctor Jordi Ferrer, que es coneix, jo diria que totes les universitats d'Iberoamèrica, o gairebé, té un quedat dos o tres, i per tant, nosaltres volem subratllar molt perquè l'administració i tots aquests ens, vull dir, esclar, és que les societats mercantils amb més d'un 50% de capital públic també, o com deia abans, doncs les mútues d'accidents, no? Doncs estigui volcada sí o sí a donar solucions a una ciutadania que no vol opacitats, que precisa d'explicacions i que precisa d'informació, i òbviament sense informació no pot haver-hi la formació ciutadana que en un món democràtic es precisa. I res més, benvolguts i benvolgudes, i benvolgut alcalde i benvolgut director de la càtedra i secretari general de la universitat.
Té ara la paraula el senyor Carles Puigdemont, alcalde de la ciutat de Girona.
Bé, molt bon dia a tothom, benvolgut director de la càtedra, responsable del nou centre d'estudis, director de l'oficina antifrau, magistrat, regidors i regidores, delegat d'interior, senadora. Molt bon dia, moltes gràcies per haver-me convidat, i quan en Jordi Ferrer em va explicar el que estaven a punt de presentar, vaig dir-li, vull fer els possibles per ser-hi, i ha estat afortunadament així, i volia ser-hi per diversos motius. No tindré prou temps per explicar-los, tot i que m'agradaria molt entrar-hi a fons, perquè d'ençà que no només em dedico a la política, sinó de molt abans, aquest és un tema que m'interessa molt. Avui tinc una mica de, no diré de déjà vu, però alguns que vam tenir l'oportunitat i el privilegi d'assistir en primera línia al naixement i a l'eclosió de les TIC a la nostra vida, mitjans anys 90, ens vam adonar de que això anava a canviar les vides, la manera de fer, els negocis, la política i la gestió pública. Molts anys després, 20 anys després, arriben els efectes d'això. I ens plantegem, doncs, escolta'm, hem de veure com ens formem, com apliquem, com transferim tota aquella enorme potencialitat que tenen les tecnologies que ens canviaven la vida a aspectes crítics, com és, per exemple, la transparència i el bon govern. Però amb molt de retard. I si ens plantegem avui un centre d'estudis sobre la transparència i el bon govern, és que no som prou transparents i no ho fem prou bé. Per tant, ens cal arribar aquí. En aquell moment, jo tenia la sensació, com parlàvem amb els companys, de que ningú no era massa conscient que la vida canviava per sempre, que s'havien acabat aquell monopoli del periodista, per exemple, amb les fonts d'informació, i aquella tutela que el periodista exercia cap al lector, tractat sovint de menor d'edat, des del punt de vista dels continguts. I hi havia una resistència interior, que és la que explica avui alguns fracassos de projectes periodístics que potser fa 20 anys eren gairebé monopolis i avui pràcticament han desaparegut o han perdut completament la seva influència social. Perquè no van saber llegir adequadament el que representava i com havien de fer aquella transferència d'allò que estava arribant a les seves vides. I amb el bon govern i la transparència es passa el mateix. És a dir, el govern del futur serà transparent sí o sí, o no serà. I per tant, ja no és una qüestió de moda o és una qüestió retòrica o de compromís polític que ha un programa electoral, sinó que s'ha de fer. I fer-ho amb conseqüències pràctiques que canvien la vida del ciutadà, no només per complir el checklist d'una organització internacional que te col·loca a dalt de tot o en una posició, diguem-ne, saludable, com efectivament estem a l'Ajuntament de Girona. Però ja sabem perfectament que això no és l'objectiu final. Jo crec que això ja ho entén tothom avui dia. Què passa que, i aquí és crec un dels encerts del centre, que no sabem massa com fer-ho. Tots tenim idees. I les fem. Jo recordo els funcionaris de l'Ajuntament de Girona fa pas massa temps que vam demanar justament a l'Oficina Antifrau un parell de cursets. A dir, escolta'm, ajudeu-nos a tenir bones pràctiques perquè fins i tot amb tota la bona voluntat del món que hi és i amb tota la honestedat del món que hi és, potser estem fent coses que no les estem fent bé i no ho sabem. I ens falta aquesta nova cultura incorporada en tots i cadascun dels processos interiors d'un ajuntament molt abans d'arribar a la web. Molt abans d'arribar a la web. Abans ens cal incorporar una nova cultura i vèncer resistències, vèncer pors, canviar hàbits. En aquest sentit, la universitat fa una molt bona aportació, la càtedra fa una altra molt bona aportació, no és la primera, abans s'ha fet referència al Congrés Iberoamericà de Seguretat Jurídica, que em sembla que és un gran encert, i si les eleccions m'ho permeten, m'agradarà el juny de l'any que ve, que ja hauran passat les eleccions, si sóc alcalde, doncs poder-hi venir. La universitat i la càtedra fa una cosa que justament en el món de les noves tecnologies també està fent l'Universitat de Girona, amb la càtedra Smart Cities. Què ens passa amb les Smart Cities? El mateix que amb la transparència. Tothom s'omple la boca de les Smart Cities. I al final, per molta gent, acaba sent posar uns quants sensors al carrer i fer una aplicació perquè pel telèfon mòbil puguis fer no sé què. I en realitat ens adonàvem, i aquí l'universitat ens torna a prestar un molt bon servei, que cal una cultura nova i incorporar què vol dir ser smart des de l'inici d'un projecte. Incorporar la cultura smart que no té per què necessàriament acabar amb un sensor o amb un dispositiu mòbil. No té per què ser això. I en la cultura smart hi ha molts elements de transparència i de gestió. I ho dic avui perquè avui he rebut la llista de tots els treballs que els estudiants del màster ens han entregat a l'Ajuntament com a col·laboració en què ajuden a millorar no només l'aplicació de la tecnologia, sinó com la tecnologia ens ajuda a la participació i a ser més transparents. Aquí ve una altra cosa. Saludo molt aquesta iniciativa. Nosaltres, en la mesura que ens sigui possible, doncs, ens agradarà col·laborar-hi, ser-hi, i ens ha de permetre una altra cosa que la trobem molt a faltar, que és educar la mirada del ciutadà cap a la transparència. Si la transparència no és exhibicionisme. Al contrari de l'opacitat, no és l'exhibicionisme. I aquí no en farem de res d'anar sent... Nosaltres acabem de penjar ara, fa una setmana, la web del Govern Obert de Girona, que és de les més obertes probablement que hi ha tot el pla de govern. Fa més d'un any que publiquem l'execució en temps real dels pressupostos. Qualsevol persona pot mirar l'Ajuntament de Girona i veure quin és el grau de compliment dels pressupostos en temps real. Però no en farem de res si a l'altre costat no hi ha ningú o hi ha només gent que t'interessa fer-ne un ús demagògic, populista. No en farem de res. Podrem dir que som molt transparents, estem molt tranquils, anirem a dormir molt tranquils cada nit, però el ciutadà haurà notat algun canvi en la seva vida si no aconseguim això. Per tant, si no eduquem o reeduquem la mirada de la ciutadania cap a totes aquelles dades que som capaços d'entregar-li, no haurem fet aquesta revolució de la transparència, que és el que ens fa falta. Ens quedarem a mig camí. Per tant, en aquest sentit, crec que també hi ha una línia de treballar tots plegats, administració, universitat i societat civil, per fer entendre la gent que té un paper, com deia López de Lerma, actiu, no passiu, davant de les dades, davant de l'administració. El control de la ciutadania és imprescindible per la bona governança. Fins i tot en els casos de praxis excel·lents, ens cal la mirada educada i compromesa de la ciutadania educada en sentit de formada, eh? Si és ben educada millor també, però bueno, educada en sentit de formació, de dir, escolta, entenem que tenim un rol a jugar aquí, hem de saber llegir bé, hem de poder exigir, perquè aleshores tots aquests eines tecnològiques, compromisos, pràctiques, tot això tindrà un resultat multiplicador. Jo crec que aquí sí que aconseguirem aquell propòsit que tots plegats ens hem conjurat, que és fer una societat millor, i crec que serà una mica també l'objecte de la conferència del senyor D'Alfonso, que és, escolta'm, la marca d'un país, que és la millor marca, un bon govern i la transparència. Per tant, des d'aquest punt de vista, us agraeixo moltíssim la vostra iniciativa. Compteu amb la col·laboració de l'Ajuntament, per descomptat, però estic convençut que de l'administració en general, per al que us proposeu de fer, i gràcies per convidar-me.
Només unes brevíssimes paraules abans de donar ja peu a la conferència inaugural, en nom del rector de la universitat i per tant en la condició de secretari general d'aquesta universitat que no pas de director de la càtedra, encara que ja avisaré, perquè també sóc filòsof analític i ens agraden les distincions, ja avisaré quan canviï de barret un moment, però en nom del rector voldria dir un parell de coses al respecte d'això. Per suposat, des del rectorat saludem amb molta satisfacció aquest projecte per diverses raons. Primera, per allò que té de vitalitat d'un projecte que va començar en el 2009, però sobretot perquè forma part de del nucli, del moll de l'os del projecte de govern d'aquesta universitat que amb el rector Bonet al davant portem endavant des de fa uns mesos, el d'introduir pràctiques de bon govern i de transparència en el govern de la Universitat de Girona de forma intensiva. No vol dir pas que no hi haguessin estat fins ara, sinó que volem intensificar amb molt d'èmfasi aquest tipus d'actuacions. Per això jo no en parlaré pas ara, no és el que em toca, i sobretot no en parlaré perquè a més tenim aquí a la vicerectora responsable d'aquesta matèria, la doctora Gemma Geis, que si n'haguéssim de parlar faria molt més bé de parlar-ne ella que no pas jo. Però es desenvoluparan i es aniran presentant en els propers mesos tot una colla d'accions que crec que seran prou contundents en aquesta línia precisament. I que va molt lligat en altres coses, i ho deia ara l'alcalde, i va molt lligat, entre altres coses, també a una forta actuació en matèria d'informatització i d'expedient electrònic, etcètera, a l'administració pública. Desgraciadament, a la Universitat de Girona jo diria que no estem prou al dia en aquesta matèria de la informatització dels processos administratius. No estem prou al dia, deixem-ho així. I ens hi hem de posar al dia i ens hi hem de posar d'una forma intensiva. I és voluntat nostra fer-ho. I a través de la informatització esdevens, si hi ha la voluntat política de fer-ho, esdevens també molt més transparent. Hi ha molta més facilitat de comunicació i de transparentació, si se'm permet la paraula, de l'acció de govern a partir precisament d'expedients administratius electrònics que permeten un seguiment en el dia, que permeten un seguiment online en temps real, que permeten tota una sèrie de possibilitats al ciutadà i en aquest cas als universitaris, que d'altra manera són totalment impossibles. Per altra banda, impossibles no només per al ciutadà i en aquest cas no només per a l'universitari, sinó a vegades impossibles també per a aquell que governa. Jo moltes vegades tinc la sensació d'estar en el lloc del ministre, del ciministre, si recordeu la sèrie. És a dir, bueno, i on és això? I no se sap massa bé on és i en quin lloc de l'administració està parat i qui ho té sobre la taula. I no ho sap el ciutadà, però és que no ho sap el que pren la decisió, no ho sap el que governa. Això desapareix radicalment quan es gestiona l'administració d'una altra manera. I per això s'ha de donar la volta com un mitjó i és importantíssim i ho volem fer des de la universitat. Ara, en el trànsit de deixar de ser, diguem, de parlar com a secretari general i començar-ho a fer com a director de la càtedra, vull afegir una qüestió. Per més que aquest sigui un projecte central per a l'equip de govern de la Universitat de Girona, el Centre d'Estudis sobre la Transparència i el Bon Govern no és un projecte, diguem-ho així, de l'equip de rectorat de la Universitat de Girona, sinó la Càtedra de Cultura Jurídica, absolutament en nom de la transferència, finançat per la Càtedra de Cultura Jurídica, etc, etc. Aquí no hi ha trasbassaments de barrets ni de subvencions tampoc entre la universitat, sinó és un projecte de la càtedra i per això un projecte que saludem des del rectorat. En quant a càtedra, és un projecte que jo diria dona una pota que faltava aquest treball des del 2009 en matèria de seguretat jurídica. La seguretat jurídica és també, la necessitat d'erradicar pràctiques que puguin donar lloc a corrupció. La transparència és un dels mètodes, un dels instruments que tenim per prevenir la corrupció. Ja no per perseguir-la després, sinó per prevenir-la, la corrupció. Però no només això, és l'altra cara de la moneda del dret a l'accés a la informació per part dels ciutadans. I no només això, sinó que és un complement absolutament imprescindible per enfortir la qualitat democràtica. La democràcia, ara que està de moda dir-ho, no consisteix només en votar. Consisteix en votar, sí, però no només en votar, sinó en poder escollir els governants de forma informada, en poder prendre decisions de govern de forma informada. I perquè aquesta informació i perquè aquesta informació als ciutadans sigui possible, cal que la gestió del govern i la gestió de l'administració sigui prou transparent. I per això, en aquell projecte que venim portant sobre seguretat jurídica, aquesta pota de la transparència ens faltava fins ara i es posa en marxa a partir d'avui. Aprofito també per dir que en aquesta mateixa línia, ja ha sigut mencionat anteriorment, doncs ja de l'1 al 3 de juny de 2015, és a dir, d'aquí uns mesos, tindrem el segon congrés sobre seguretat jurídica i democràcia a Iberoamèrica. I dedicat específicament a la corrupció. Els efectes de la corrupció en les desigualtats socials, els efectes de la corrupció en les relacions comercials, els efectes de la corrupció sobre la qualitat democràtica, els mecanismes de prevenció de la corrupció, i aquí tornem a tenir centralment la transparència i el bon govern, i els mecanismes de persecució de la corrupció. Tot plegat com un dels aspectes que afecten a la seguretat jurídica. Bé, doncs aquest congrés que portarem a terme en el 2015 serà, com ja veieu, també un element més en aquest treball i en el qual tota la part de transparència hi tindrà la seva presència. No vull allargar-me més, simplement doncs, agrair de nou al senyor alcalde, agrair en Josep López de Lerma que s'hagi posat al capdavant d'aquest projecte i agrair al nostre conferenciant, al que invito a posar-se en aquest lloc de la taula i a parlar-nos i a pronunciar la seva conferència inaugural. Moltes gràcies.